Escoltàvem fa uns minuts en Raúl Moreno, el portaveu adjunt del PSC al Parlament, en relació amb tot el que apareixia o es posava damunt de la taula de la política catalana a partir d'aquest debat de política general al Parlament de Catalunya. En David Cid és el portaveu d'En Comú Podem al Parlament. Senyor Cid, com està? Molt bon dia.
Bon dia.
Li faig la mateixa pregunta amb la qual començava l'entrevista amb el senyor Moreno. Sorprès perquè ahir el debat de política general, quan ja estava a les seves acaballes, de cop i volta apareix aquesta petició de Junts d'una moció de confiança al president?
Jo crec que no és una sorpresa. Ho hem vist durant tota la legislatura. Estem davant d'un govern que bàsicament no és un govern de coalició, sinó que és una coalició d'interessos. I el que va passar ahir és una mostra més d'aquesta crisi permanent. Aquestes alçades, no sabem si hi ha govern a Catalunya o no, perquè ahir bàsicament el que va fer Junts per Catalunya va ser llançar un ultimàtum, demanar una moció de confiança, i el president va respondre que no acceptava aquesta moció de confiança i que la convidava Junts, a si ho creia dient, a deixar el govern. No? I a nosaltres el que ens preocupa sobretot és que ahir el debat entre Junts per Catalunya i Esquerra i Junts per Catalunya no va girar al voltant dels problemes que té la gent en el seu dia a dia, no va girar al voltant, per exemple, les dificultats que tenen les famílies o les empreses per fer front a la pujada de la inflació, per fer front a la pujada dels preus de la llum, sinó només va girar al voltant dels seus problemes, les seves baralles, les seves discussions, les seves manques de confiança, les seves garanties, i evidentment que nosaltres considerem que així no es pot continuar.
No continua així, per vostès han dit fins ara no és anar una altra vegada a les urnes, sinó que vostès estarien disposats a entrar en un govern amb Esquerra.
Jo crec que el que cal és un govern que governi, i aquí el màxim responsable d'aquesta situació de paràlisi que viu Catalunya és el president de la Generalitat, i és qui ha de prendre les decisions. Miri, en pràcticament 2 anys, el govern de la Generalitat ha estat incapaç d'aprovar més que una sola llei, que és la llei dels pressupostos de la Generalitat, i perquè nosaltres ens hi vam arremangar i vam prioritzar els interessos de la gent per davant dels interessos de partit. I, en definitiva, jo crec que això és el que toca. És a dir, necessitem un govern que governi, que posi els interessos de la gent per davant dels seus interessos de partit, i això és el que és fonamental. I qui ha de prendre decisions és qui té la màxima responsabilitat, que és el president del govern. Nosaltres, mentrestant, el que fem és una oposició transformadora, ho ha dit la nostra presidenta, anem llei a llei, i evidentment el que fem és, quan hi ha possibilitats de millorar la vida dels catalans i catalanes, com hem fet moltes vegades, per exemple, doncs amb els darrers pressupostos, nosaltres hi som, perquè, insisteixo, el que importa no és el que ens passa als partits, no importa el problema dels partits, sinó el que ens ha de preocupar és els problemes que tenen els ciutadans i ciutadanes.
Vostè creu que Pere Aragonès hauria de fer fora Junts del govern?
Jo crec que el que ha de fer el president és garantir un govern que governi. I, per tant, ha de garantir un govern cohesionat. I la nostra presidenta deia que el país necessita certeses. I el que no pot ser és viure instal·lat en aquesta paràlisi. I el debat no anava, insisteixo, dels problemes de la gent, sinó dels problemes del govern. I això, al final, només el que porta és una Catalunya a una paràlisi. Ho veiem en molts aspectes, per exemple. No? Catalunya avui és la pitjor comunitat autònoma de tot l'Estat amb energies renovables. Tenim un problema fonamental, que és la dependència energètica. En els darrers 3 anys, Catalunya ha estat incapaç de posar un sol molí de vent en tot el seu territori. Per tant, és evident que aquest govern està esgotat, que és un govern que no té rumb, com deia la nostra presidenta, i per tant el que cal és un govern que tingui rumb, que doni certesa a la ciutadania, i això qui té la responsabilitat de decidir aquest rumb és qui avui per avui té la presidència de la Generalitat, que és Esquerra Republicana, i és el màxim responsable de la situació que estem vivint, perquè és qui va triar l'aliança amb Junts per Catalunya. Esquerra Republicana sabia perfectament el que passaria, sabia perfectament quina era l'estratègia de Junts, que és bàsicament de posar pals a les rodes constantment en molts aspectes, per exemple, doncs, des de la política fiscal, on t'està proposant, per exemple, eliminar l'impost de patrimoni, que és un impost que només paga l'1%, amb la taula del diàleg, i és Esquerra Republicana qui va triar aquesta opció, també crec per càlculs electorals, perquè pensava que això segurament li aniria millor des d'un punt de vista electoral i no ha anteposat els interessos de país.
Ahir, a banda d'aquesta qüestió, vostè veig, es manté en el que fa dies que estan demanant, que és que el president de la Generalitat prengui decisions perquè el govern pugui fer un govern efectiu i pugui manar de manera efectiva. A banda d'això, hi ha la qüestió dels pressupostos, que el president vol tirar endavant, que vostès són el soci prioritari, així s'ha explicat, com a mínim, per buscar un acord per als pressupostos. La seva presidenta, la Jéssica Albiach, que ens explicava aquí al programa fa tot just una setmana, lamentava que no havien pogut entrar en la concreció dels números, malgrat que havien fet diverses reunions en aquest sentit. Ahir, per exemple, el pla de xoc que planteja el president de la Generalitat, associat en la majoria d'aspectes a que hi hagi uns nous pressupostos perquè es pugui aplicar, a vostès els semblava insuficient.
Sí, nosaltres o sigui, sempre hem dit que Catalunya necessita pressupostos al 2023, però no qualsevol pressupostos. I, evidentment, nosaltres afrontem aquesta negociació, ho deia també la nostra presidenta Jéssica Albiach, amb ganes, però també sorpresos per la paràlisi del govern. Nosaltres no hem entrat encara en matèria de la negociació de pressupostos perquè les baralles entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya doncs encara fan que no ens hem pogut seure a la taula amb el govern per començar una negociació. Nosaltres creiem que és urgent. I, evidentment, el que ahir va presentar el president Aragonès, doncs, evidentment, són mesures que són parcials, que són mesures que es queden curtes, i també, no, com denunciaven ahir pròpiament també els agents socials, per exemple, Comissions Obreres i UGT, no només que es quedin curtes, sinó que, a més, malauradament, una vegada i una altra, el govern impulsa aquestes mesures sense diàleg social, sense negociació amb els agents socials i tampoc amb els grups parlamentaris. No? Per tant, doncs considerem que avui Catalunya té moltes urgències, és necessari un pla de xoc contra la inflació. Algunes de les mesures que va presentar ahir el president, doncs, nosaltres les podem valorar, però que creiem que es queda molt curt i, a més, hem de situar en aquests pressupostos també els reptes i els horitzons que tenim, per exemple, en la lluita contra l'emergència climàtica el que és fonamental, que és avançar amb la transició ecològica. I aquí, per nosaltres, també us ho va explicar la setmana passada també la Jéssica Albiach, és fonamental tot el que té a veure amb el desplegament de les renovables i especialment també de la fotovoltaica a Catalunya, que evidentment tenim un govern que no està fent els deures.
Per tant, entenc que el que m'està dient és que la música és bona, però que cal afinar encara moltes coses.
No, jo crec que, és a dir, que pràcticament la cançó no ha començat, eh? Per tant, jo crec que, a més, és un govern que ens té molt acostumats a anuncis, anuncis que, malauradament, després no es compleixen. És a dir, el president Aragonès es va presentar la investidura amb un pla de xoc de 700 milions d'euros que després va ser incapaç de concretar, no? I en el seu moment, no? Ja vam veure que això era només no? Aquesta política de faristol que ens té acostumat el govern de la Generalitat, d'anuncis, però després de poca concreció. No? Nosaltres creiem que es queda curt, que el que cal és afrontar, no? Hem de passar dels anuncis i el que cal, al final, el que compta en un Parlament són les lleis i els pressupostos. I és fonamental que tinguem pressupostos, però insisteixo, com deia abans, no a qualsevol preu i, per tant, també caldrà que les mesures i les propostes que són les que nosaltres estem plantejant i que tenen a veure, no, amb el dia a dia dels ciutadans, doncs veiem si és possible que s'incorporin als pressupostos o no, i evidentment doncs, nosaltres considerem que les mesures doncs, que va anunciar el president doncs, que es queden curtes.
Per cert, ahir Pere Aragonès va ser molt contundent quan va assegurar que a Catalunya no s'abaixaran impostos i que no hi ha intenció, per exemple, de tocar l'IRPF. Hi ha una tempesta política considerable des d'ahir perquè Ximo Puig, que és socialista, ha decidit abaixar l'IRPF a València en contra del criteri del govern espanyol. Vostès creuen que no es tocaran els impostos a la baixa a Catalunya aquest any? O si depèn de vostès no baixaran els impostos, tampoc l'IRPF?
És que el govern no sap, és a dir, si vol pressupostos, el que cal és un escenari de mantenir la reforma fiscal que nosaltres vam impulsar ja el 2020, que ha permès consolidar les finances de la Generalitat. És imprescindible, evidentment, mantenir l'impost de patrimoni i l'impost de successions. L'impost de patrimoni és un impost que només paguen a l'1% dels catalans. Estem parlant de 550 milions d'euros que van directament al pressupost de la Generalitat i, per tant, no tindria cap sentit. Però és que no ho estem dient només nosaltres. Ahir ho deia l'economista en cap del Banc Central Europeu, ho deia també el Fons Monetari Internacional, que està dient, per exemple, Anglaterra, que tiri enrere la seva reforma fiscal, que bàsicament el que suposa és una rebaixa ingent a les, no, a les rendes més altes, als rics, i que això ha provocat la caiguda de la lliure. No? Per tant, en un context d'incertesa econòmica com el que tenim, el que cal és, evidentment, una fiscalitat justa, una fiscalitat redistributiva, i que, a més, és el que permet, per exemple, no, doncs que quan ens posem malalts, no, ahir també sortien unes dades, és a dir, quan vam tindre la pandèmia de la Covid, aquelles persones que es van estar a la UCI, el seu cost mitjà era de 20.000 euros, i les persones que van estar ingressades, 6.000. I la gent no va pagar res. Per què? Doncs perquè la sanitat pública, que la sustentem amb els nostres impostos, va permetre que, independentment dels diners que tu tinguessis a la compte corrent, tinguessis una sanitat de primera que et permetés, en definitiva, que no depenguessis dels diners que tenies a la teva compte corrent. Per tant, el govern sap perfectament que, si vol pressupostos del 2023, necessitem un escenari com a mínim d'estabilitat fiscal, de mantenir la reforma fiscal justa i distributiva i verda que nosaltres hem impulsat bàsicament el 2020 i que vam consolidar també en els pressupostos del 22, i per tant que no hi ha marge. Insisteixo en el que dic, això, és a dir, totes les institucions econòmiques internacionals, des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, estan demanant que en aquest escenari d'incertesa siguin les rendes més altes, que contribueixin més i, evidentment, doncs, que no hi pot haver-hi rebaixes fiscals a qui més té.
Senyor Cid, gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta valoració del debat d'ahir i de les seves conseqüències.
Moltes gràcies a vosaltres per la...
Que vagi molt bé, molt bon dia.